Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
I tornem al Sant Cugat a fons, són les 10 i 8 minuts, amb el Donem la Nota, la secció de música clàssica. Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Hem vingut un altre cop a l'estudi. Avui recuperem un fil que havíem deixat a finals de la temporada passada.
Sí, l'últim programa de la temporada passada vam acabar amb Beethoven, vam parlar una mica de la tercera sinfonia, i com que Beethoven és un tema que dona molt de si, ens vam emplaçar a continuar parlant del tema. Volíem començar la temporada amb aquest tema, però bueno, ja ho sabeu, a circumstàncies, noblesa obliga, i se'ns va morir la Montserrat Caballé, i després també vaig voler aprofitar per parlar una miqueta de la forma sonata, també perquè també és un tema que tocarem amb Beethoven, i bé, avui reprenem aquest fil. Llavors, si us sembla, jo us proposo de que tornem a escoltar el famós testament de Heiligenstadt, que era...
Jo això, a més de músic, pronuncies l'alemany, que és complicat. Jo ho llegeixo això aquí, no podia ni...
Bueno, m'he estudiat molt, per
poder-ho dir. Val.
No em surt de natural.
Ben preparat, eh?
Ben preparat. Però ara escoltarem això perquè és un... El testament de Heiligenstadt és una carta que va escriure Beethoven als seus germans quan tenia 31 anys, quan començava a patir problemes greus de sordesa, on jo crec que queda molt clar, s'explica ell molt bé, explica el per què és com és. I jo crec que qui millor que Beethoven per poder explicar.
Per als meus germans Karl i Johann Beethoven. O vosaltres, que em considereu tossut, misantrop, o que almenys dieu que ho sóc, sou tan injustos. Ignoreu la causa secreta d'aquesta meva aparença. El meu cor, el meu esperit, s'han inclinat sempre cap a la tendresa i la bondat, ja des de la meva infantesa. Sempre vaig estar disposat a fer grans obres. Però penseu que ja fa 6 anys que em va atacar un mal perniciós que s'ha vist agreujat per la ineptitud d'alguns metges. Decebut any rere any en la meva esperança de milloria, obligat finalment a enfrontar-me amb la possibilitat que sigui un mal durador i que, per curar-lo, en cas que es pogués, caldrien molts anys. Havent nascut amb un caràcter ardent i actiu, acostumat a la diversió de la vida de societat, m'he hagut d'aïllar molt aviat i viure en solitud, decantat del món. A vegades he volgut superar tot això. Oh, que trista aquesta experiència de la sordesa! I alhora no podia dir als altres: parleu més fort, crideu, que estic sord. Ah, com hauria pogut reconèixer davant dels altres la deficiència d'un sentit que, dins meu, hauria hagut de ser més perfecte que en altres mortals i que algun dia ja ho havia arribat a ser. Oh, perdoneu-me també si m'estic apartat quan el meu desig seria barrejar-me amb vosaltres. La meva desgràcia em resulta doblement penosa, ja que provoca que se'm jutgi injustament. Per a mi ja no hi ha cap atractiu en la companyia d'altres persones, ja que no em són possibles les converses intel·ligents i la mútua complaença. Absolutament sol, o gairebé. Només puc reincorporar-me a la societat en les coses indispensables. Sempre m'amenaça una angoixa indescriptible pel fet que es pugui descobrir el meu estat. El metge em va aconsellar que passés mig any al camp cuidant l'oïda tant com fos possible, i ho vaig fer. Però quina humiliació quan algú que estava amb mi podia sentir el so d'una flauta o el cant d'un pastor i jo no sentia res. Va faltar poc perquè posés fi a la meva vida. Ha estat únicament l'art el que m'ha fet viure. Em semblava impossible abandonar el món abans d'haver manifestat tot el que sentia néixer dins meu, i és per això que he allargat aquesta vida miserable, realment miserable, amb un cos tan sensible que qualsevol canvi mitjanament brusc pot provocar-me una malaltia. Paciència. És precís recórrer a ella, i així ho he fet. Espero poder mantenir-me en la meva resolució fins que les parques implacables tallin el fil de la meva vida. Pot ser que millori, o pot ser que no. No és gens còmode veure's convertit en un filòsof amb 28 anys. per un artista, pitjor encara que per una altra persona. Divinitat, tu que pots veure des d'allà dalt al fons de la meva ànima, saps que estic ple d'amor a la humanitat i desitjós de fer el bé. Homes, si llegiu això algun dia, penseu que no heu estat justos amb mi, ja que malgrat tots els obstacles de la natura, he fet tot el possible per arribar a l'alçada dels artistes i dels homes dignes. Vosaltres, germans Karl i Johann, si el professor Schmidt viu encara quan jo mori, demaneu-li que descrigui la meva malaltia perquè el món pugui reconciliar-se amb mi després de la meva mort. Us declaro aquí, també, hereus del meu petit patrimoni, si és que així se'l pot anomenar. Repartiu-lo honradament. Suporteu-vos i ajudeu-vos mútuament. Tot el mal que m'heu fet ja està perdonat de fa molt temps. I a tu, germà Karl, et dono les gràcies especialment per l'afecte que m'has demostrat últimament. Desitjo que la vostra vida sigui millor i més desfogada que la meva. Aconselleu la virtut als vostres fills, ja que aquesta, i no els diners, serà l'única que els proporcionarà felicitat. Parlo per experiència, ja que la virtut m'ha fet sobreviure en la misèria i li dec, juntament amb el meu art, el fet de no haver posat fi a la meva vida amb el suïcidi. Adeu i estimeu-vos. Dono les gràcies a tots els amics, especialment al príncep Lichnowsky i al professor Schmidt. M'agradaria que els instruments del príncep es conservessin a casa d'algun de vosaltres, però que això no faci sorgir diferències entre vosaltres. Si us fa falta, també el podeu vendre. Quina alegria si puc servir-vos d'alguna cosa de la tomba estant. Espero la mort amb alegria. Si bé abans que pugui desenvolupar totes les meves possibilitats artístiques, aleshores arribarà massa aviat per mi. Malgrat la duresa del meu destí, voldria que la mort es retardés. Si no fos així, també seria feliç. No veieu que aleshores em deslliuraria del meu sofriment infinit? Vine quan vulguis, t'espero amb valor. Adéu. No m'oblideu quan mori. Tinc dret a esperar que em recordeu, ja que sempre he volgut la vostra joia. Sigueu feliços.
Bé, és força...
No, és dur, és dur.
Sí, sí, és sí, cru.
Clar, ell aquí està bueno, descrivint i explicant el seu drama, que tots sabeu que, bueno, que Beethoven no va néixer sord, però s'hi va anar tornant i va acabar sord del tot.
I en aquest cas és sabut això, que Beethoven va acabar sord, però com pot compondre algú que és sord?
Bé, això és la gran pregunta que es fa molta gent i... A veure, si Beethoven hagués nascut sord, no hauria pogut ser compositor. Beethoven s'hi va tornar. Llavors, Beethoven la música la tenia al cap, no a l'orella. La desgràcia per ell és que els últims anys de la seva vida no podia sentir com sonaven les obres que havia composat. No les podia sentir en el moment del concert, però evidentment ell era la, que les havia, si em permets dir-ho, les havia parit, no? Ell aquestes obres les tenia al cap. Que és el que té el compositor, no? El compositor de la música no és una cosa d'atzar que diu, ai, mira, m'agrada això, com sona, i mira, ara ho escriuré. No, la música li bull al cap. I més Beethoven, que és el romàntic per excel·lència, no? Aquesta revolució, aquesta creativitat li bull a dintre el cap.
Per exemple, en el teu cas, tu podries, com a músic ja de portes molts anys, entenc que forma part del teu... La música també la sents d'una altra manera, tu podries arribar a composar sense sentir-hi?
Bueno, jo no podria composar perquè jo no en sé de composar.
Ni sort ni no sort.
Aquesta és la primera. El que sí, no, els músics, a veure, els músics part de formació professional, quan veiem una partitura sentim la música, no? Llavors jo si malauradament em quedés sort, jo penso que veient una partitura la seguiria poguent sentir com la sento ara, amb silenci, en el cap, perquè això és de formació, però aquest és el perquè Beethoven, molta gent es pregunta com un sord podia composar. És per això, perquè la música, els compositors la música la tenen al cap.
Mm-hmm. Bé, avui volem parlar de la novena sinfonia.
Sí, la novena sinfonia...
Vol dir que n'hi ha vuit abans, oi?
N'hi ha vuit abans, sí. Beethoven va composar vuit sinfonies, el qual en aquell moment és un canvi important, eh? Beethoven, com hem dit, és el representa el primer gran compositor romàntic, és el pas entre el classicisme i el romanticisme. Els compositors anteriors, Haydn i Mozart, sobretot, n'havien composat moltes de sinfonies. Mozart, perdó, en va composar 41, i Haydn 104. És molt, això.
És una productivitat...
Sí, el que passa és que també hem d'entendre que en aquell moment, en el classicisme, la sinfonia s'estava una mica, com si diguéssim, inventant, s'estava investigant, s'estava buscant. Llavors, hi ha moltes sinfonies de Haydn que tenen instrumentacions diferents, perquè, bueno, s'estava buscant aquell color. És amb Beethoven que ja s'estableix una mica ja quina és l'estructura orquestral bàsica per una sinfonia. I clar,
que quina és?
Bueno, són fusta, a veure, tenim fustes, flautes, oboès, clarinets, fagots, normalment dos de cada, flautes, oboès, clarinets, fagots, trompes, trompetes, trombons, encara no gaires amb Beethoven, però de vegades sí, trompes dos, tres o quatre, trompetes dos, trombons un, dos o tres, timbales i després corda, violins primers, violins segons, viola, violoncel i contrabaix. Això és l'estructura bàsica. A partir d'aquí poden haver-hi afegits, eh? Poden haver-hi tres de cada un de fusta, tres flautes, tres oboès, això hi ha gust del compositor, però això diríem que és la plantilla estàndard. Llavors, ella va composar...
Perdó, és que em van sorgint preguntes.
Sí, digues, digues, tot el que vulguis.
I llavors, ara mateix, quan s'interpreta, per exemple, una sinfonia de Beethoven, s'ha de fer exactament amb els instruments que ell
sí,
va planificar, eh?
No
es pot adaptar de cap manera.
Bueno, sí, es poden fer adaptacions, la música, es fan transcripcions i es fan...
I si no està mal vist, o és una cosa que has de ser molt, molt estricta...
Bueno, pels més puristes tot està mal vist, però bueno, hem de pensar que les transcripcions, els mateixos compositors moltes vegades feien transcripcions de les seves obres. Penso que una transcripció, si està feta amb rigor i amb seriedat, és del tot acceptable. Però, quan nosaltres toquem una sinfonia de Beethoven, Beethoven va deixar molt clar quins són els efectius necessaris. Tornem a, si vols, a posar un exemple, és com una obra de teatre. Es poden fer adaptacions d'obres de teatre, però quan tu fas, posem per cas un Shakespeare i agafes el Hamlet el vols fer tal com va escriure Shakespeare ja posa quins personatges vol, no li canviaràs els personatges, no? Doncs amb una sinfonia ve a ser el mateix. Mm-hmm. Llavors, la novena, per què és tan important la novena? La novena és una mica una glosa de tota la vida orquestral de Beethoven, no? Llavors, molta gent coneix l'últim moviment de la novena, però la novena és molt més que aquest últim moviment. La novena és una gran obra que dura més d'una hora i que composta amb quatre, consta de quatre moviments. Uh-huh. I bé, si em permets una petita anècdota, hi ha com una superstició que a partir dels compositors romàntics diu que hi ha una maledicció de la novena, diu que el compositor que ha escrit una novena ja no pot escriure més sinfonies, es morirà abans. I arribat a tal...
Llavors acabar de signar la novena, no sé si és del tot...
Bueno, és una superstició, però hem de dir que Mahler, quan va anar a composar la novena sinfonia, en comptes de dir-li novena sinfonia, li va dir el cant de la terra per poder-se escapar d'aquesta maledicció.
I poder-ne fer una altra.
Però s'ha de dir que llavors, quan va escriure la que li va dir la novena, després va morir també, vull dir que...
Bé, no,
és una superstició, eh?
Tranquil·litza saber que d'escriure la novena sinfonia no moriré.
Bueno, clar, és que passaria com a mi, no? Que per escriure la novena sinfonia primer hauries d'escriure la primera, la segona, la tercera, la quarta, la cinquena...
Jo ho veig molt difícil, sí.
És complicat, no? Però bé, mira, llavors... Parlarem de l'últim moviment, que és l'important, bueno, és l'important, és el conegut, però sobretot parlarem primer dels altres tres moviments que, degut al pes específic que té aquest últim moviment de la sinfonia, que a més a més ha esdevingut, ja ho sabeu, no? Ha esdevingut himne de la Unió Europea, i bueno, és un tema arxiconegut que ara no el cantarem, ja el posarem quan toqui.
Espero que l'escoltem avui, eh?
Sí, jo suposo que l'escoltarem la setmana que ve
que
tindrem,
encara, eh?
tindrem temps, perquè jo una mica he pensat poder parlar d'aquest tema amb dos programes.
Sí, 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 ho farem en dues parts.
Dona més de sí. Com dèiem, aquests tres primers moviments de la sinfonia responen a l'estructura clàssica de la sinfonia. Normalment és moviment ràpid, moviment lent, moviment joiós, jocós, que es diu, un scherzo, i un altre moviment ràpid. Aquí Beethoven dona la volta. Fa moviment ràpid, moviment scherzo, moviment lent, i l'últim moviment, que és el més conegut, que és el ràpid. Escoltarem ara com comença aquesta sinfonia, que, lligant amb el que dèiem la setmana passada, respon a la forma sonata. Recordeu, exposició, desenvolupament, reexposició, el que parlàvem, doncs ara sentirem com sona, i quedeu-vos amb aquest tema. És un motiu molt senzill, però ja anirem veient a través de la sinfonia com Beethoven, a partir d'un tema tan senzill, el que és capaç de fer. Ja ho veureu. Bé, això és l'exposició, aquest tema. Pa-pa, pa-pa, pa-pa. Aquest tema tan senzill. Ell després, aquí el desenvolupa, veus? Bé, jo emplaço la gent que se l'escolti tot el,
sí,
tot el tema.
Sí, perquè... tinc una pregunta.
Digue.
És que llegeixo el nom del títol, diguem, sí, d'aquest primer moviment, que diu Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Primer, què vol dir?
M'agrada que em facis aquesta
és
pregunta.
Que, a veure, jo entenc que entre músics us enteneu, sí, però una mica d'alguna cosa, què vol dir?
No, mira, això vol... A veure, això no, de fet no és el títol, és la indicació, la indicació de tempo. Els compositors, quan escriuen una obra, posen, a part de les notes, el ritme i totes les indicacions musicals necessàries per tocar l'instrument, posen una indicació de tempo, del temps que volen. En realitat, aquestes indicacions són més de caràcter que de tempo, però a partir del caràcter es desprèn el tempo que vol. Beethoven va ser molt amic d'un inventor, em sembla que es deia Matzel, ara me'n recordo, ja t'ho diré el proper dia, que entre altres invents que va fer va ser el metrònom, va inventar el metrònom. El metrònom és un artilugi que tenim els músics que ens marca el temps, saps? Diu, doncs tantes pulsacions per minut, i fa tam, pam, pam, o pam, 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 o pa, 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 i ens va marcant el temps indefectiblement, i així nosaltres veiem quins tempos són. I Beethoven ja incorpora en les seves sinfonies, en les seves últimes sinfonies, la indicació metronòmica que vol, perquè...
Te l'he buscat, gràcies. Digue'm. A Sant Google, Johann Mazel.
Mazel.
Bueno, crec que això es pronunciava com a Mazel, però... Mazel,
la...
Ja el tenim.
Doncs ja el tenim.
No hi ha res que Google no pugui solucionar.
Doncs Beethoven ja ens posa les indicacions, però aquí, per exemple, l'allegro ma non troppo un poco maestoso vol dir allegro, però no massa, i una mica maestoso seria una mica solemne, una mica reposat, una mica... portat amb una,
però
amb una les, certa
les miques no és molt subjectiu.
Bueno, és clar, però és que la música és pura subjectivitat, eh? Les notes són objectives, però les emocions són subjectives a cada un, eh? Aquí no hi ha objectivitat.
No,
per tant,
en coses que aprenem moltes coses.
Però, escolta, m'agradaria deixar una cosa ben clara, eh? En aquesta secció parlem, bàsicament, l'enfoquem, parlo jo de música clàssica, perquè és el que conec més a fons. Però música és música, eh? Totes aquestes subjectivitats valen per tot tipus de música. A mi hi ha molta gent que defensa que hi ha molts tipus de música, i jo ja ho he dit alguna vegada i ho torno a dir. De música hi ha dos tipus, bona i dolenta. Entens? Llavors, hi ha diferents estils i diferents èpoques, però de música n'hi ha de bona i de dolenta. I a totes les èpoques això ha sigut així. I llavors aquesta subjectivitat val també per la música actual, eh? Fins i tot val per la música de consum. Això un dia dedicarem un programa a la música de consum.
Esperem.
I posarem tots aquests...
Tenim
tots
molts
aquests
programes, si volies, per davant.
Tenim molts programes per davant, sí. Doncs això que dèiem. Aquí, això, i voldria dir això. Sentirem en el següent track, que és el desenvolupament. Ja veureu com, a partir d'aquest tema que donava del principi, què fa Beethoven. Thank you. Bueno, hem saltat directe a l'exposició. Però és igual, és igual, és interessant. No, no passa res. És interessantíssim perquè aquí heu sentit que és una música potent. Com començava la sinfonia? Molt pianet, molt, molt misteriós. Mm-hmm. I aquí fet Beethoven fa una cosa espectacular, que és que la, en la reexposició canvia el caràcter. És a dir, utilitza els mateixos motius, però amb un altre caràcter. Per què? Perquè aquí, en el que ha passat durant el desenvolupament, ja s'ha creat una tensió que no tindria cap lògica tornar al misteri inicial, sinó que ja hem pujat de tensió. Per tant, retorna aquella música, però amb un altre caràcter. Això és molt poc habitual, això no ho fa qui vol, sinó qui pot. Deixa'm que et digui que la novena és una obra que a la Simfònica del Vallès la toquem cada any. Vam fer ja fa uns quants anys, el 2012, és la que va ser una flash mob sobre la novena de Beethoven, que va tenir una repercussió increïble. En aquests moments em sembla que porta més de 77 milions de visualitzacions a YouTube. I arrel d'aquesta obra tan gran i aquest missatge que de germanor, de fraternitat, que és absolutament vigent, no? Vull dir, és un missatge que atemporal, no?
Ens hauríem d'aplicar una mica més, potser, també.
Sí, jo crec que és una obra, la novena de Beethoven l'hauria d'escoltar tothom alguna vegada, no a la vida, sinó cada any, per posar una mica les bases d'aquest missatge.
Per exemple, tocada per l'Orquestra Simfònica del Vallès,
per exemple,
és l'opció.
O per qualsevol orquestra que la gent tingui a prop. Si pot ser en directe, sempre molt millor. Mm-hmm. Però, això que dèiem, nosaltres aquesta obra la toquem cada any, en la temporada, i en principi la tenim pensat tocar-la fins a l'any 2024, que és el bicentenari de l'estrena, o fins i tot fins al 2027, que serà el bicentenari de la mort de Beethoven. També val a dir que la novena sinfonia de Beethoven és una de les músiques que viatja dintre de les naus Voyager, que van als confins de l'univers, perquè si algun dia hi ha vida intel·ligent ho puguin sentir. Lo qual a mi em crea un dubte, perquè és clar, si algun dia hi ha alguna vida intel·ligent que sent la novena de Beethoven, es farà una imatge del món que potser no és la que correspon actualment, saps?
No, ben bé, no. Seria
llavors, més potser si llavors venen aquí s'emportaran una decepció.
Es trobaran el reggaeton després, no?
No, però no ho deia per la música, ho deia pels valors humans, saps? Per com funciona el món, no? Però bueno, això són figues d'un altre paner. Si et sembla, passarem a sentir un momentet el segon moviment, que és l'esquerzo, que és aquest moviment joiós. Ja veuràs. Ara, això és una forma scherzo rondò que té dos parts. Ara sentirem quina és la segona, que és molt diferent. Bé, i en l'esquerzo sempre torna a sortir el com ha començat, que és el següent track. Això en parlarem un dia.
Això també és conegut, aquest trosset també és conegut,
I d'aquesta forma de l'esquerzo en parlarem, que és una forma binària, és a dir, A, B, A, seria que és el que estem sentint ara. Bé, com sempre, se'ns ha tirat el temps.
Sí, però totalment. Estaríem parlant aquí fins a les...
Bueno, Beethoven però... ja ho vaig dir, no dona per una hora, dona per un any, no?
Dèiem que ho partirem en dos.
Ho partirem la setmana que ve, potser ho
partirem, potser sí. Ho partirem en tres, però tenim ja escalfant a la banda a la Judit de Flash Deco, que ens ha de venir a parlar de decoració de la llar. Un altre tema del qual...
No la farem esperar, seria molt lleig.
Del qual en tinc els mateixos coneixements que de música clàssica. Zero.
Jo penso que jo també zero.
En qualsevol cas, Lluís, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Ja quan acabis Beethoven tinc un suggeriment per fer-te que ja t'explicaré.
Tots els que vulguis, i si el públic té algun suggeriment, endavant, jo encantat de la vida.
Doncs hi tornem d'aquí uns minuts després de la publicitat.
Molt bé, moltes gràcies.